Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
A Ramon Llull, la crisi de pànic que tingui en embarcar cap als països infidels, l'ho considerà com una debilitat que el desesperà, el portar a la malaltia i que, a més, patir visions que l'instaven a fer-se dominic per salvar la seva ànima. Però també deduir que si ho feia així, els seus llibres es perdrien, mentre que si es feia franciscà, es perdria la seva ànima, però en el moment els seus llibres perdurarien. Optar per preservar l'obra, que ell considerava i estava convençut que havia de salvar moltes ànimes, i d'aquest episodi es podia deduir el seu ingrés al tercer orde franciscà, però la vida coetània, on es relata l'episodi, no ho concreta. Encara malalt, embarcà cap a Tunis i en llevar l'àncora se sentí sobtadament curat. A l'estat musulmana disputà amb èxit amb teòlegs musulmans els més afamats, però precisament d'aquest èxit el portà a la presó per ordre del rei i a ser condemnat a mort. La pena li fou commutada per l'expulsió gràcies a la intercessió d'un tunisià notable. Durant la sortida de la ciutat fou objecte d'insults i maltractes fins que s'embarcà en una nau que el portà a Nàpols, on hauria d'arribar a finals del 1293. Allí va finalitzar la taula general, començada a Tunís, el sisè seny, o afatus, i flors d'amors i flors d'intel·ligència. El regne de Nàpols va ser autoritzat a predicar grups musulmans establerts allà i va ensenyar públicament la seva art.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road. Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Volem aprofitar que aquest cap de setmana ha estat 1 de maig, el Dia del Treball, per dedicar el Paraules d'amor d'avui a parlar precisament d'això, del treball. Sovint expliquem en aquest programa com és la tasca d'educar i que cal professionalitzar la feina de fer de pares. Però en la majoria de casos, a banda de gestionar l'empresa familiar, dediquem la major part del temps del nostre dia a dia a treballar. Sigui una professió que ens fa sentir realitzats o sigui un mitjà per guanyar-nos la vida, la part laboral té un pes molt important en la nostra biografia. Per això avui parlem no només de treballar bé, sinó també fent el bé. De valorar de qualsevol tipus de treball, perquè hem de ser conscients que hi ha moltíssimes hores de feina i dedicació en treballs que a vegades no estan remunerats. Per tant, no ens oblidarem de voluntaris, monitors de lleure, avis que tenen cura dels seus nets i mares de família que intenten aportar el màxim per fer feliços els altres. Precisament el passat diumenge van coincidir les dues festivitats, Dia de la Mare i Dia del Treball, i per tant també farem referència al paper de la mare treballadora. La crisi actual també ha aguditzat l'enginy de molts treballadors que, un cop s'han vist a l'atur, s'han reinventat i han buscat noves feines o han aprofitat per formar-se. Per a molts d'altres, en canvi, la difícil situació laboral els ha portat al desànim i a veure poques possibilitats de trobar una nova feina o de gaudir del treball. De tot això en parlarem avui aquí a Ràdio Estel, perquè el treball és un element essencial per construir la societat i també una ocasió per desenvolupar la nostra pròpia personalitat. Actualment tenim una jornada d'unes 8 hores laborals, però un cop sortim de la feina el treball no s'atura. Encara tenim pendents gestions, deures, feines de casa, contestar mails pendents. Sovint ens costa desconnectar i no endur-nos la feina cap a casa. I s'ha de saber desconnectar per afavorir una millor convivència entre la feina i la vida. Per tant, intentem tenir una actitud positiva, ser bons professionals i anar a la recerca de l'excel·lència, no només en la feina, sinó també en la vida. Avui, a Paraules d'Amor, parlem de treball. Comencem. Doncs estem escoltant un clàssic de les cançons del treball. És el She Works Hard for the Money, de la Donna Summer, que parla precisament de la dona treballadora, un tema que als 80 va trencar esquemes, tot i que ara ja és habitual el repte de conciliar família i treball. Nosaltres ens endinsem en el temps de la tertúlia i és un plaer treballar amb ells. Ells són els nostres habituals, la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ja sabeu que són orientadors familiars del FERT i, per tant, són treballadors a la feina, també treballadors a la vida, com dèiem a la introducció, perquè tots som pares de família i també ens ajudaran una mica a organitzar-nos en aquest repte que és treballar i fer vida en família. Com esteu? Com heu celebrat aquest Dia del Treball?
Treballant.
Treballant. Home, no, que caien bueno, diumenge en guany.
Això va acabar en diumenge.
En guany,
no, perdona, perdona, bueno, però, no us equivoqueu.
És veritat.
60 hores, planxar, treure la pols a l'aspirador, això ho hem fet. Jo ho faig cada cap de setmana.
És
no
aquesta feina que dèiem que no és remunerada, no, però que sempre estem en actiu.
No és remunerada, perdona, no és remunerada, et corregeixo, no és remunerada econòmicament, però en espècie sí. És a dir, amb l'agraïment dels teus, de casa teva, de la família... És remunerada. Amb un petó o amb un gràcies has fet el dinar o hem estès tres o dos la rentadora junts i hem acabat abans, doncs és per donar gràcies. Vull dir que...
Home, si sí ho agraeixen, la veritat que sí que té una mica de recompensa,
que
però...
Que vagis a buscar roba i obres el calaix i hi hagi roba neta i plegada.
I planxada i plegadeta, això és veritat
això
que...
és una admiració profunda cap a les mares i els pares que ho fem.
I tant. I a més és d'agrair perquè és això, és una feinada i sovint potser no la valorem prou, eh? Veig que a casa de la Laura sí que donen gràcies i que ho valoren positivament, però... Sí, suposo que moltes famílies que ens escolten...
Donen gràcies interiorment, a vegades no ho manifesten.
No, jo sobre que estic tot el matí dinant encara em diuen que és salat, o potser em diuen avui no t'ha quedat tan bo. A vegades és veritat que som durs, no?, que aquest tipus de professions que no es veuen, o amb avis, això que dèiem a la introducció, que cuiden tot el dia els seus nets, i que gairebé és també com una professió de 8 hores al dia.
Però no, tornant a la pregunta inicial, penso que treballar és un do, eh? O sigui, els que podem treballar, que tenim pues, la possibilitat doncs, de no solament intel·lectual, sinó també manualment, no? Pues és una meravella. No solament ens perfeccionem cada un amb virtuts, com a persones, sinó que a més tenim la capacitat de fer un món millor. Tenim la capacitat de servir als altres, de ser útils a la societat. Bueno, d'això es tracta, no?
Moltíssimes coses. Potser no en som conscients, no? Ho veiem només com una feina per guanyar-nos la vida i no per fer vida?
Malauradament, molta gent ho veu així. Mm-hmm. Aleshores, aquesta actitud sí que, a banda de que si aprofundim, doncs, aquesta mentalitat de que és un càstig, tots sabem que no és així. Vull
dir que, no és un càstig, no, treballar.
Això que dic que atribueixen a una visió del cristianisme, que no és així, perquè ho va crear l'home perquè treballés. Això és manifest, i perquè fos l'amo de la creació, perquè arribés on t'ha d'arribar. Vull dir que totes aquestes novetats que hi ha avui dia pues, són voluntat. Déu vol que l'home faci això. Bueno, a banda d'això, vull dir que és una actitud que si descobrim que realment el que podem fer és que l'actitud del treball és tan diferent, és que jo crec que ha de ser molt trist aquell que només ha de treballar només per guanyar uns diners. Vull dir, ha de ser una mica trist. Uh-huh. Que no vol dir que un també guanyi diners i ho faci per guanyar-se la vida. Però deixar de banda aquesta possibilitat del servei que pots fer, de com pots desenvolupar la teva personalitat, de que realment doncs, és que et sents útil i que moltes vegades, encara que la Laura només parlava de que amb ella doncs, li agraeixen, doncs també la gent agraeix quan un treballa bé. Uh-huh. Dic, caram, mira, aquesta feina està ben feta. O sigui, és un plaer. O sigui, potser la paraula podria ser una exagerada, però jo crec que la tendència hauria de ser aquesta. Hauria de ser un plaer. Dir, mira, que bé que avui tinc que treballar.
Un plaer és que t'agraeixin, efectivament, el que diu la Laura, que t'agraeixin les coses que fas, no? O sigui, això és un plaer perquè, bueno, és el que un espera, no? És allò que l'artista se nutre de los aplausos, no? Del públic.
El reconeixement,
Els pares ens encantaria tindre un cert reconeixement. Ja sabem que no ho fem per això, però estaria molt bé. Tot sovint no és així. O sigui, jo crec que hi deu haver-hi doncs, uns quants casos, entre els que té la fortuna de contar-s'hi la Laura, i algú també, a vegades, esporàdicament, però no acostuma a ser freqüent. I penso que tampoc és que sigui una perversió, senzillament és que doncs, el repartiment de rols, per una equivocada exposició de l'assumpte, doncs sembla que dius, bueno, tu et cuidaràs d'això, i si un... cobreix el seu paper, sembla que, bueno, els dels altres hi ha comptes que el faran i cada un fa el seu i ningú té que donar gràcies a ningú. Home, això no és així, això no ha de ser així. Primer, perquè no tothom ho fa tot, el que té que fer. Després, perquè hi ha gent que a vegades el que té que fer no ho pot fer i té que haver-hi algú que estigui atent, i això no és treure-li la responsabilitat. Senzillament és estar... amb lo col·lectiu de la família i amb lo col·lectiu de l'empresa, del despatx, de lo que sigui, no? O sigui, tots, cadascú tenim una feina, és fantàstic que tothom la faci bé i amb responsabilitat, perquè la resultant serà una bona tasca, una cosa feta i ben acabada, però que té que haver-hi una flexibilitat, té que haver-hi unes ganes de veure també el conjunt. Eh? I això crec que és una de les coses que hem de treballar perquè així sigui, perquè és un treball diari, és algo a lo que hi hem de dedicar un temps, perquè si no, doncs això, ens anem tancant, no? És el tema de les especialitats. Cadascú hi entén amb una mica de sort amb allò que se suposa que hi ha d'entendre, eh? I però a la que et surts de l'assumpte, escolta'm, no, això ja no és cosa meva,
no? Això
no
ho faig, no?
Sí,
això ja no...
Bueno, sí, és veritat que el món ha canviat una mica en aquest sentit i ens hem hiperespecialitzat. Bueno, però potser tampoc és tan dolent, no ho sé.
No sé si ens hem hiperespecialitzat, però jo crec que amb la crisi ens hem tornat potser més camaleònics, no? Més disposats a canviar de feina o més disposats a fer feines diferents, perquè realment potser de la professió no has trobat i la gent potser s'ha format en noves coses i no s'ha tancat en una professió. Ara ja no és tan habitual, abans potser a l'empresa on començaves potser ja t'hi jubilaves. Però és
això no,
que
no passarà mai, ja, no tornarà a passar.
No tornarà a passar, exacte, per tant t'has d'adequar a noves feines.
Mm-hmm. No, i de cara a la formació dels fills és un dels temes que o realment són capaços d'enfrontar-se amb aquests canvis, clar. O sigui, són capaços d'assumir aquests canvis o no podran treballar. Amb
Home, jo crec que una de les coses que els hi podem dir als nostres fills diverses vegades, perquè els hi vagi quedant, no? És de que, a veure, estudiïs la carrera que estudiïs. Crec que un té que agafar aquella que per la que creu que sent una vocació o que li agrada més o que té una especial disposició per tirar-la endavant. Però que l'important de la carrera, i sobretot els que hem estudiat carreres tècniques, no és el que aprens, sinó és la capacitat d'aprendre. O sigui, aprendre l'ofici d'aprendre. I això és el que ens servirà després quan tenim que desenvolupar la nostra tasca professional, no? Que dius, bueno, a veure, quan jo estigui una mica posat a l'empresa, les coses es faran d'una altra manera, segur. L'únic que passa és que jo ja sabré on tinc que anar a buscar la solució dels problemes. Però hi tindré, doncs, que estudiar-los, hi ha una metodologia, hi ha tota una sèrie de coses que jo les estic aprenent mentre faig la carrera.
Aprendre.
Efectivament. I això fa que, primer, que ho tinguis clar, no? Que no és una cosa que amb allò aniràs fins al final, ni molt menys, i que després les coses canvien. I que és possible, i a vegades és inclús probable, que segons el que hagis estudiat, doncs no treballaràs d'això. Uh-huh. O almenys d'entrada no treballaràs d'això.
O potser la feina que treballaràs no està ni tan sols inventada.
Efectivament.
No? Perquè jo penso en la facultat de periodisme, la majoria dels meus companys són community managers, cosa que quan estudiàvem periodisme no existia aquesta feina. No. És a dir, que bueno, t'has d'adaptar a les feines noves.
Un altre vessant, no? Que tu estàs ara parlant, Jaume, de carreres universitàries, però després hi ha gent que estudia pues, mòduls o que inclús acaba quart d'ESO i...
No sap ben bé on anar, no?
Es col·loca de cambrer, no? Però aquestes feines també tenen una importància quasi tan gran, si ho fas bé, com el que està del rector d'una universitat. Perquè... Bueno, si tu serveixes bé, estàs de cambrer, per exemple, no? Serveixes bé aquella persona, t'anticipes al millor el que necessita perquè ja ve freqüentment i saps que li agrada el cafè amb llet i el croissant o l'entrepà de pernil, el que sigui, no? Si tu fas que la teva feina estigui ben feta i dones un servei bo al client, el client, doncs mira, marxarà a la seva feina abans de treballar, no? Amb aquesta satisfacció d'haver gaudit d'un esmorzar. Que això tan senzill és radicalment diferent que si t'han servit de malos mòduls i el cafè l'has demanat calent amb la llet calenta i te l'han servit freda. Uh-huh. És que, vull dir que qualsevol feina
t'ajuda
perquè
més.
A vegades hi ha feines doncs, que, de les que anomenem més senzilles, no? Netejar, per exemple, un despatx quan ja tothom s'ha anat cap a casa i t'han deixat les papereres per buidar, les papereres també dels lavabos. Uh-huh. Vull dir que hi ha feines pues, comunament, no?, que diguem més senzilles o que no necessiten estudis i que són també molt importants.
No, una peça també en l'engranatge, no?, perquè tot funcioni, necessites...
Tota la roda aquest... necessita funcionar i si una peça no funciona ja fa que tota la maquinària no tiri.
Jo diria que no són menys importants, jo diria que són menys remunerades.
Això està clar.
A vegades classifiquem les feines per la remuneració que tenen, no? Clar. I això ens porta a una altra cosa que crec que és molt important, que anem esclarint una mica dintre del que ens sigui possible. És a dir, es considera que la feina professional ho és en funció de que es cobra per ella.
Exacte.
I això no és la separació entre un professional i un aficionat o inclús un mal o incompetent aficionat. Uh-huh. La separació no és el que es cobra o que no es cobri. La diferència és que un estigui preparat per fer aquella feina o no n'estigui. Si estàs, ets una persona que has començat ja amb una base i que després l'has anat ampliant, sigui la feina que sigui. Això que deies, Laura, de servir, que és una cosa... Cada vegada crec que ens en donem més compte, perquè ja no es tracta només de sortir content per lo bé que t'han servit, es tracta de no sortir empipat.
Exacte.
El qual vol dir que la següent feina teva està condicionada a lo millor a com t'han servit allò. Tots hem vist i hem estat a menjadors a on els creuava molta gent amb un got d'una punta a l'altra, no? I es veu que si vas portes un got cada vegada o tindràs que fer molts viatges o se t'acumula la feina, eh? Hi ha gent que té la capacitat de buidar una taula i portar-ho tot posat.
Carai, també difícil, eh?
No, és que tots els oficis, si es volen fer ben fets, no són fàcils.
No són fàcils. I costa trobar professionals qualificats, potser, cada
perquè,
vegada més.
Perquè precisament són feines, aquesta, la feina d'atendre la gent gran, per exemple.
També,
tothom
molt
es queixa, complicat. Tothom es queixa de que les residències per ser gent gran són molt cares. I no obstant, en general, la gent que hi treballa està molt mal retribuïda.
Uh-huh.
Aleshores, aquí hi ha unes mancances, eh? I diu, home, és que per lo que cobra... Home, aquesta ja d'entrada és una mala manera d'enfocar l'assumpte. Per lo que cobres, oi?
Si ho justifiqués treballar malament perquè malament, com que cobres
efectivament.
Poc...
Efectivament. Ara bé, és una cosa que tots ens hem de mirar al mirall i dir, a veure, jo estic segur que un sou digne per un treballador és una cosa i per l'empresari n'és una altra.
Mm-hmm.
O sigui, i normalment són dues quantitats que en difereixen bastant, eh? Mm-hmm. Home, és important, doncs, de que tinguem en compte que les coses, doncs, han de tindre una retribució justa des d'un punt de vista més o menys neutral.
Que no hi hagi aquest desequilibri,
no? I a partir d'aquí, home, el nivell d'exigència té que ser gran. Té que ser gran perquè quan una persona, doncs, té un treball i té una remuneració justa, evidentment, ha de donar... I, a més, ha de tindre el punt de vista de l'empresa, de la col·lectivitat. Amb què es guanyen els calés aquesta empresa, no? I procurant que el producte final surti el més perfecte possible.
De màxima qualitat.
I procurant que l'ambient de conjunt cada vegada creixi amb qualitat. Per tal de que hi ha gent incompetent, i a més jo diria que són funesta, no? Que s'ha dedicat a fer barallar la part productiva amb la part dirigent i que d'això sempre n'ha tret profit, no? No vull dir el nom de res,
no.
Ni d'això. Però em sembla que tots sabem de lo que estic parlant, no? Llavors, d'aquesta lluita no se'n beneficia ningú. Eh? No obstant, si això es complementaria bé, en sortiríem tots beneficiats. Es tracta de tindre també amb això un canvi de mentalitat. Dir, escolta'm, el nostre interès va en la mateixa direcció. Amb uns els ha d'expulsar, perquè la comoditat els fa, doncs, que no estiguin atents a la remuneració que han de tindre les parts, i altres se'ls té que expulsar també per dir, escolta, desperta't, que estàs treballant.
Les dues parts, que siguin conscients d'on estan. Jo, Aureli.
Vull seguir una mica en la línia que dic al començament, que el treball, l'actitud, és que des del punt de vista de l'orientació familiar, és bo fomentar que tota tasca s'ha de tenir mentalitat, i s'insisteix en la mentalitat professional. Vull dir, mentalitat professional vol dir doncs un es planteja uns objectius, hi ha uns mitjans que són més adients que d'altres. Hi ha una preparació que possiblement no tens i requereix una preparació per fer-ho allò, no? I aleshores, el mateix estudi de l'audició dels fills, vull dir, han de fer un treball, el que sigui, doncs han de posar mentalitat professional.
Com si fos ja una feina remunerada,
com si fos una feina.
Eh?
A veure, sí. Aquesta feina... Quins són els paràmetres? Ha d'haver una introducció. La introducció, a veure, fer-la amb cara i ulls. Que amb aquella introducció, realment, tu, sigui estimulant. Digui, que bé...
Quines ganes de llegir aquest treball.
M'interessa aquesta feina. Uh-huh. Clar, i aquesta mentalitat professional s'educa. Per això dic que té que veure, molt que veure amb l'orientació familiar. Perquè els fills doncs, no es pot improvisar un professional d'un dia per l'altre.
Clar.
Aleshores, vol dir, encàrrec a casa, entre cometes, i quan diu encàrrec, diu una tasca que té que fer, posar una mica mentalitat, una mica. ja sabem que no tindrà que fer allà un projecte,
d'aquell encara cap projecte,
i presentar-lo, no. Però, a veure, quins són els mitjans adients? I perquè aquest encàrrec sigui ben fet. I aquesta mentalitat predisposa a que després aquest xicot, quan arribi a la universitat, sigui un bon professional. I arribarà.
Molt important, no? Això de que no es forma un professional d'un dia per l'altre, no? Anar-ho treballant ja des de ben petits amb actitud professional. Laura.
No, anava a dir que per als pares és molt exigent perquè, bueno, doncs els hi costa fer les feines, els encàrrecs que els hi poses a casa, si els hi dius que passis l'aspirador, pues, si poden estar 4 minuts millor que 6, no?
I el llit, si queda una mica arrugat, molt professional no queda, la veritat.
Si penja per aquí, penja per allà, pues, tampoc els importa massa. I tu has d'anar al darrere, ets exigent per part dels pares, no? O si dius, vinga, va, per la taula, pues, que els coberts estiguin ben posats, que la taula faci mínimament goig, tampoc fa falta fer allà...
No, com si fos Nadal, no? Sí.
Però, home, una mica de... Però
de gràcia,
que a vegades
no?
corren massa per voler acabar, no?
I has d'anar... No busquen l'excel·lència, diguéssim.
No busquen l'excel·lència, perquè la tasca dels pares és molt important, no donar-ho... Perquè a vegades, a mi em passa, eh? I a molts pares i mares, segur que també, que se sentiran identificats. Vas allà rondinant, clar, perquè això ho has fet a mitges, perquè no era el que jo volia, perquè esperava més de tu, i mentrestant vas rondinant, ho vas fent. Tu,
clar.
Ho acabes la mare o el pare, no?
És veritat,
ja està,
eh?
Per
simplificar,
malament,
no?
L'has de divinar cap aquí, tanca bé aquest armari, guarda les sabatilles, etcètera.
No sabem delegar prou.
I ens costa a vegades, no? Però, bueno, és això, és el resultat de... un any, i els parents...
Invertir-hi temps
de casa,
en formar professionals,
doncs, se n'en recordin, no? De cada una de les coses que has anat demanant.
És ben cert que la llar familiar és una escola i que el treball dels pares, jo diria que és un treball professional. I si ens parem a pensar-ho bé, poder és el més professional de tots els treballs que tenim, el que ha de ser, perquè el
més
seu...
Més transcendent, si més no.
Efectivament, sí, perquè, a veure, el resultat, el producte final, és el més important que nosaltres produirem
persones
a la vida, no? Aleshores, això, a més, també serveix de base, com heu dit abans, perquè sobre això es construeixi, no? Els principals educadors, ho hem dit, a vegades és que el que passa és que diem coses i no ens les acabem de creure nosaltres mateixos. O sigui, que els principals educadors, efectivament, som els pares, i que ens escolten més del que a nosaltres ens sembla, i que amb el petit detall... doncs està que la diferència entre que les coses vagin bé o vagin malament. Després, aquest fill, aquesta filla nostra, quan té que fer treballs fora de casa, quan estudiant o amb el que sigui, veurem que el resultat és diferent d'uns als altres. I no només depèn del seu caràcter, sinó també de com ha estat format a casa, de com s'acaben les coses fins al final, com es cuiden els petits detalls. El fet dels encàrrecs crec que és importantíssim. A vegades tenim podem tindre la sensació de dir és que ho estem fent perquè ens ajudin. No, és que els estem ajudant a que es formin.
Home, deia la Laura que és més feina, perquè al final també els has d'anar al darrere, donar-los encàrrecs, a vegades, però, més per deslliurar-te tu.
Però, clar, és la manera de que tampoc tinguis la teva feina vitalícia, que et puguin ajudar, també. Però tot ajudant-te, primer, estàs, afavorint i portant a la pràctica el prestigi que hem de tindre els pares, de dir, home, la meva mare d'això en sap un pou, no?, i m'ho està ensenyant, el qual vol dir que, home, que té
un reconeixement a la feina que estem fent.
Com a mestre de l'assumpte. I, per altra banda, doncs, la manera d'ensenyar, que quan després es trobin amb altre tipus de mestres, puguin dir, escolta'm, a veure, jo puc jutjar que aquesta persona, si en deu saber molt de la seva matèria, però no sap ensenyar perquè els meus pares sí que en saben. Perquè m'expliquen les coses.
Els pares sempre estem en un llistó molt alt,
Home, hem de procurar ser...
Hi ha
etapes que ens miren de reull,
No, potser etapes no tant, però
després
sempre és un record,
No?
Ara que parlàveu de casa, de la llar, d'aquesta escola, que és... A vegades sí que hi ha la tendència que arribem, després de tot, d'una jornada de treball, molt cansats, i pot ser que reneguem una mica del treball. Avui m'ha passat això, no suporto el meu cap... No? Quina actitud hem de tenir davant d'aquesta situació? Perquè els fills, clar, veuran el treball com una cosa superfeixuga. I potser hauríem d'intentar tenir un to més positiu i potser no emportar-nos tanta feina a casa. Com ho veieu, això?
Home, feina a casa, no sé, hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot. Però, és veritat, bueno, que a vegades ens costa desconnectar.
L'emportes, però és millor que no, quan estiguis a casa, que estiguis també amb els cinc sentits allà. L'actitud positiva davant del treball és molt important i els pares tornem a jugar un paper transcendental amb la visió que tenen els fills de la feina, com això que deies, no? És que no és una tragèdia treballar, és que és tot el contrari. És que hi ha gent que passa tota la setmana dient que ja, per sort, ja és dimecres, per sort, ja és dijous, ja per fi demà...
I gent que passa un diumenge fatal pensant que demà és dilluns.
No, doncs per fi lunes, per fi lunes.
Tampoc cal que ho diguis així, eh? Perquè molts t'encaren en aquest moment la ràdio.
No, perdona, amb això sí que jo...
No, perquè també estàs a gust a casa amb els teus.
Sí, però...
Simplement que arriba el dilluns i no és cap tragèdia i fins i tot t'il·lusiona la feina perquè arribarà el dilluns. O sigui, el dilluns ja arribarà.
Es nota que a casa de l'Aureli... Es nota que a casa de l'Aureli hi ha una cert ordre i pau.
No, però vull dir que no, no dramatitzis. Vull dir que ja arribarà el dilluns, home. Quan arribi el dilluns, aleshores treballaràs.
Més per fin és molt bé dilluns.
Molt bé dilluns, igual que dimarts, igual que divendres. No vol dir que a casa no hi estiguis bé. No, no volia dir això. No em referia que bé que estem a casa dissabte i diumenge, però que bé que torna a ser dilluns per anar a treballar. Si és que no passa res, perquè hi ha gent que arriba el dilluns amb una cara de pal que fa llàstima.
Sí, com estàs? No, de dilluns.
De dilluns. Escolta, sí, sí, perdona, sí. Sé que refacis una mica el programa del cap de setmana que et deixen fet caldo, no?
Deixen fet pols, no descanses prou. No sé. Home, és veritat que l'actitud és molt important.
El treball professional, crec que... A veure, un hi té que dedicar un esforç i una sèrie de coses, però normalment té un cert ordre. Cosa que quan tens canalla petita a casa, sí, està molt bé, però arriba un moment que això et pot arribar a sobreeixir, no? Que dius, ja no puedo más. I llavors és quan estàs esperant el dilluns, perquè dius, el dilluns sé el que passarà a les 8, a les 9, a les 10, a les 11.
Sí, m'identifico una mica. Arribo dilluns i sec, i a la taula i dic, ai, he arribat. No, és una mica un oasis, sí, sí, no?, sí, que arribes sí, a la feina.
Però una vegada sentia, no sé si és veritat, que la frase més repetida pels pares és estic cansat. És a dir, quan arribes a casa i te...
Que és quan tens que començar a treballar.
Què tal? Diu, què tal? No? Què tal t'ha anat el dia? I diu... En comptes de dir bé, normal, regular... No, estic cansat.
Estic patada, no? Sí, és veritat.
Vull dir, erradiquem aquesta frase.
Algun dia s'ha d'explicar que és convenient que un estigui cansat, no cal que ho digui, però clar, que el que no... arriba a final del dia sense cansar-se és que realment igual podia haver fet alguna cosa més de la que ha fet, no?
I que és normal arribar al final del dia cansat,
efectivament,
no?
Sí, sí.
Potser no cal que insistim perquè és no? A les 8 del vespre estem cansats, per tant, més val trobar altres adjectius per definir el nostre dia.
No, sí. I tot el que fem, allò es transmet, eh? Vull dir que abans estava dient jo, bueno, els pares estem educant, doncs a formar amb el treball, amb els fills, no? Bueno, doncs, tots els petits detalls, per exemple, una tasca ben feta vol dir que està acabada, vull dir, això és una... Dius, bueno, ja ho sabem, bueno, un moment, ho sabem, de vegades, quan comencen amb els professionals, i escolti, vostè ha vingut aquí i ja s'ha deixat això, i a més no ens ha dit què hauria de fer, i... O sigui, doncs, bueno, doncs, aquest treball, jo abans estava parlant d'un treball, bueno, doncs, has posat l'índex, no? Bueno, que estigui ben acabat. I això... en qualsevol tema. Perquè jo crec que el que és important és que un fill, un alumne, jo com a professional, un alumne, el més important que pot fer un professor és ensenyar a treballar. Tant se val l'assignatura, tant se val la lliçó del programa, tant se val. Quan treballes, i a vegades el professor que ha de fer, quan explica, dic, bueno, avui, ara treballarem una lliçó, que el que és més important, bueno, doncs, allà, quan has fet la introducció, no? Allà has de veure com queda acabat un tema. I és un problema de física. Un problema de física no pot acabar de qualsevol manera. Hi ha unes unitats i al final no és igual metres quadrats que metres cúbics. O que no és igual. És un exemple. I anar posant detalls, i anar posant detalls, i anar posant detalls vol dir que estàs ensenyant a acabar les coses. I tots podríem parlar de situacions nostres que hem viscut, de gent que ens han vingut a fer una feina i no l'han acabat.
O no l'han acabat com tocava, no?
Però vull dir que no en sé cap exemple perquè perdríem el temps.
Bueno, i que n'hi hauria molts, no? Segurament.
N'hi ha molts perquè, a veure, tots sabem que les coses s'han d'acabar, però que ho sapiguem tots no vol dir que s'acabin.
Sí.
Hi ha moltes coses que haurien de ser...
Fixa't, jo quan dic acabar vull dir que a vegades un comença un treball que ja sap que això està... No és... Aquest treball hauria de fer A, B i C, per exemple, tres apartats, i n'ha fet dos. No és que no ha tingut temps, no és que comporta que segurament has de comptar... No. Has de fer això, i a més hauries d'haver avisat, i a més a més hauries d'haver enviat, i a més hauries d'haver tingut... O sigui, aquests apartats que comporta fer una feina plena i acabada, a vegades diu, no, ja val. I quan un diu ja val, aleshores és quan no val.
Això ara li han donat un nom. Es diu ser minimalista.
Val, doncs mira, m'has posat la frase.
Però clar, o sigui, no hauríem d'estar acostumats a determinats treballs minimalistes.
Som més barrocs nosaltres, sí, som més del detall i de treballar-ho. Però a vegades també ens falta una mica d'humilitat, no?, per acceptar crítiques. És a dir, que a vegades, si ens diuen això, que la feina no està ben acabada o has de repetir fins i tot, ens fiquem molt a la defensiva. No estem molt acostumats a que es queixin.
El que passa que també hi ha les dues vessants, no? A vegades la persona ho ha de fer amb certa delicadesa, no? I aleshores una persona... A mi sembla, possiblement és opinable tot això, no? Però jo penso que és bo a vegades dir primer el que has de dir, però dir-lo, mira, veus, això que has fet... No. Ara, després dir-lo bo. No, escolta, tu ho fas molt bé, fas això perfecte. O sigui, que la persona...
Començar
que vegi, que, no.
Una de cal i una d'arena,
sí, que es diu. Però... No, però és que a vegades és que és veritat, no? Per exemple, una persona diu, mira, escolta, aquest, mira, volia dir que precisament això que has fet ara té inconvenient que... Té l'inconvenient... No, diu, no està mal fet, no? Té un inconvenient que, pa, li estàs dient que no està ben fet, que li has dit que calia fer-ho millor.
Però potser a Aureli li has dit diverses
vegades. Després diu, però pensa que això t'ho dic a tu, perquè jo sé que tu es fas molt bé i ahir m'has demostrat... O sigui, pots dir el que vulguis, però acaba que es vegi que en el fons... Perquè la gent... Tots tenim un sexte sentit per interpretar quina persona ens està ajudant i quina ens està fent mal. Uh-huh. I quan tu veus que aquella persona el que vol és fer-te un favor, això s'intueix.
Això, aquesta habilitat, la que parla...
Això dic que ja té dos vessants.
No la tenen tots els caps,
sí, però té dos vessants. Una cosa és el que tu deies, que a vegades ens costa, i això és...
Ens costa acceptar les
crítiques. I la culpa és nostra, i és veritat, i aleshores no millorem, i aleshores una persona que no accepta cap crítica, doncs aleshores la gent s'ho pensa abans de dir-li alguna cosa. Per tant, no millorarà,
Sí, això és veritat. Uh-huh.
De tota manera, o sigui...
També hi ha altra vessant.
Ha de ser compatible el respecte i la delicadesa amb el, amb el saber fer-li... veure a la persona que aquell treball està a una certa distància, a vegades molt, de lo que s'esperava que sigués. Poder perquè no ho ha entès bé com se li ha explicat, poder per causes externes, però el resultat final és que allò no és com s'esperava que quedés. I tot això crec que es pot dir, i s'hauria de trobar la manera de dir-ho, amb respecte a la persona i siguent delicat, sense ofendre en absolut. Però una cosa és no ofendre i una altra cosa és dir que el que està malament està bé. Són coses diferents.
No, clar, camuflar-ho d'aquesta manera potser no cal, no?
No, el que passa és que hi ha gent que està poc acostumada a la delicadesa...
O a les crítiques, no? Que potser tot hem dit sempre tot molt bé, no? Des de petits que tampoc hi ha hagut molta pressió i després a l'hora de treballar, quan et diuen alguna cosa, no? Sempre és culpa de l'altre, no? És que el cap no ho entén, és que no, ell no sap com ho he fet. És veritat que busquem moltes excuses en comptes d'entonar a vegades la meva culpa.
Jo crec que el treball té una gran... una virtualitat, he dit virtualitat, perquè aquesta és l'expressió que volia dir, perquè allà es poden viure totes les virtuts. Jo no sé si hi ha alguna virtut que no es pot viure al treball. Jo ara tindria que pensar-me molt, no? Però tot, la generositat, l'ordre, tot. Vull dir, amb el treball, un diu, a veure, una persona que vulgui desenvolupar la seva personalitat és que ja només amb la seva feina, allà ho té tot, eh?
Allà pot... No?
Ho té tot. Uh-huh. I a més, doncs, quan diem, i estem afegint sempre que el treball ha d'estar ben fet, doncs, bueno, pues resulta que té l'oportunitat de fer-ho bé.
I ell creixerà...
I a més, és que és el que tothom està esperant, que ho faci bé. O sigui, que dius, pues val la pena aprofitar aquesta oportunitat que tenim.
Sí, sí.
Jo sempre insisteixo al tema de l'orientació familiar, perquè a vegades creiem que l'orientació familiar només és l'immediat. Els deures, el nen que té l'habitació que està una mica...
Sí, l'urgent, no?
L'urgent, no?
Sí.
I en aquests temes que tenen més recorregut,
els importants.
Bons professionals. Uh-huh. Hem de fer persones que serveixin a la societat. Això, com deia abans jo, en un treball concret, no s'improvisa. Uh-huh. I per tant, tot allò que fem perquè realment doncs, el treball estigui ben fet, serveixi per servir, per viure les virtuts, la persona que va a la seva, va a la seva, només parla a la seva, doncs aleshores aquesta persona hem d'anar en compte, perquè probablement no serà capaç de treballar en equip.
Uh-huh.
Treballar en equip vol dir, moltes vegades, posar-te al costat d'un altre perquè ell ho faci bé. O fins i tot donar-li doncs, la possibilitat de que ho faci bé.
Tu parles, Aureli, de viure o de posar en pràctica o treballar les virtuts, no? Però a vegades no és gens fàcil, eh? Avui dia l'ambient de treball és molt agressiu, els companys de feina molts cops pues, el que volen és penjar-se medalles, encara que sigui fent-te cada malament. Hi ha mal ambient, hi ha molt mal ambient en algunes empreses i sectors.
Sí, sí, és una realitat, això.
Vaig a pujar esglaons i em carrego amb qui sigui, no? Clar, viure aquestes virtuts en un ambient agressiu, com estic intentant explicar, pues, ja no és virtut, ja és heroic, no? Perquè, clar, quan et posen la traveta, quan hi ha aquesta manera de funcionar tan deslleial, pues costa molt. Llavors, o sóc heroic allà i aguanto i dono el millor que puc de tal, uh-huh. I mira, o busco una altra cosa, que no és fàcil, eh? Penseu que, bueno, ja ho sabeu, no? Que a Catalunya ara estem pues, entorn al, no sé, al 16, al 18%
d'aturats.
D'atur. Aquesta EPA del primer trimestre, no? Costa molt trobar una feina, però, a veure, també treballar a disgust en un lloc...
Passes moltes hores,
duríssim,
duríssim, no?, la jornada.
Duríssim, però...
Deia vosaltres la distinció entre això de treballar bé, que ho hem explicat molt, però també fent el bé, no?, que és aquesta part que ens comenta la Laura, que a vegades ho vols fer, però l'ambient no és propici,
això.
Perquè
això dona prestigi, a veure... Tot això que dius, Laura, tens tota la raó, perquè realment és així. Vull dir que el que passa és que de vegades, quan diem, a veure, prestigi, doncs el prestigi no es guanya només perquè un té unes titulacions o perquè té uns estudis, sinó perquè és una persona que dona gust treballar amb aquella persona i que li poses en aquest equip i, bueno, és capaç de treballar amb aquí i amb una altra secció i és capaç de donar i d'ajudar. I, a més, de tenir la responsabilitat quan és cap. Ja és jefe, ja és cap, eh? La responsabilitat d'ajudar a que treballi, no treballar ell bé, sinó ajudar als que treballen, sota ell, per dir les seves ordres, a gust, i fins i tot ajudar-los a que treballin bé. Clar, una persona així és pues, una persona que poden haver-hi moltes travetes, poden haver-hi, però amb aquella empresa tindrà prestigi. Diran, mira, tots els caps són no sé què, però aquest, mira...
Aquest és una persona.
És una persona que m'ha ajudat i, a més, doncs m'ho ha dit d'una forma tal. Vull dir que, en el fons, treballar malament de vegades és car.
Sí, però
és car,
perdoneu,
però de vegades
passa,
és prestigi.
Passa perquè quantes depressions hi ha per culpa
d'aquest... De companys, no?
Sí, i de que t'exigeixen pel damunt de lo que ja és quasi humà. No, i hem de guanyar un 15% més. I hem de guanyar tants milions més, i hem de no sé què, i te posen tal pressió que arriba un moment en què ja estàs escanyat. I hi ha molta gent, i t'estic parlant de coses que conec de prop, que dius, amb aquest ambient, no? I vinga, i sortiu al carrer, i passa a entitats bancàries, i passa a empreses, i passa a tot arreu. I més, i més, i més. I per què s'ha de guanyar sempre més? O un tant per cent i no una miqueta, o mantenir-nos? Si és que, no? Llavors
potser no cal, tot... i l'ambient serà més relaxat i tots treballarem millor.
Clar.
I potser guanyarem aquest 15%
no,
més.
I que puguis dir, bueno, pues a tal hora me'n vaig a casa i no me'n vaig ni pensant que faig alguna mal fet per marxar a la meva hora.
Canviar els criteris de valoració és una cosa que, bueno, és difícil perquè és canviar tota una mentalitat de moltes persones i això no és fàcil. Si realment, vivint aquestes virtuts que deies, Aureli, un va creixent i al mateix temps va fent que la gent que està treballant al seu voltant sigui feliç, per què no ho estem fent tots, no? Home, doncs perquè no és fàcil. Perquè no és fàcil, perquè la gent... teòricament és d'una manera, però portar-la a la pràctica pot ser que sigui carregant. A vegades, senzillament, és que ens exciten coses que poder tampoc ens haurien d'excitar, no? Ens ho hauríem de fer mirar. Però el sol fet de treballar en equip, que cada vegada és més necessari, perquè ens hem d'ajuntar persones per fer tasques que no es poden fer individualment, doncs és una de les assignatures importants, crec, dels nostres dies, no? Ens hem d'acostumar a treballar en equip i a tindre unes valoracions una mica més a llarg plaç, no aquella immediatesa. O sigui, hi ha determinades professions que han anat acollint gent que no sabia treballar en grup. I llavors s'han anat dedicant a unes feines, que tampoc diré quines són, però sembla que tots tenim alguna al cap, que els que han anat saltant de les empreses tots han anat a parar a una sèrie de coses...
Molt clar, no fa falta que expliquis més.
Que es fan individualment, no? I llavors dius, home, no seria millor... Pot haver-hi algú que tingui una patologia, no? Però, en general, jo crec que si es sap reconduir això, doncs pot donar uns resultats que siguin eficaços i bons.
Déu-n'hi-do tot el que heu dit del treball. Espero que ho veiem tots amb una actitud positiva, que en parlem a casa doncs, com un bé i com una sort poder anar a treballar, que no maleïm tant els dilluns, perquè a vegades el dimarts també és durillo, però per sort...
Nosaltres no.
Per nosaltres no, perquè és dia de ràdio i és un dia que ja l'agafem en optimisme. Doncs moltes gràcies a la Laura, en Jaume i a l'Aureli. Ens retrobem aquí a la tertúlia la setmana que ve.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Doncs amb aquest Manic Monday de les Bangles comencem l'entrevista. La cançó fa referència a un dels temes que hem parlat a la tertúlia, que és la duresa dels dilluns, quan toca tornar a la feina. Però per sort avui és dimarts, parlem de treball amb tot un especialista, que és en Joan Fontrodona. Joan Fontrodona és professor i director del Departament d'Ètica Empresarial de l'IES. També és investigador associat de l'Institut d'Empresa i Humanisme i membre de la directiva de Foroètica, entre d'altres càrrecs. Entre les seves publicacions destacades hi ha l'ètica que necessita l'empresa, globalització, internet i màrqueting, una resposta ètica. Doncs avui tot un especialista en el tema que ens ocupa, que és el fet de treballar bé i també fent el bé. Joan Fontrodona, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs avui hem estat parlant a la tertúlia de tot el tema del treball i com costa a vegades encara de que trobar professionals que vulguin treballar bé i que no hi hagi tensions a l'empresa. Vostè, que és especialista en ètica professional, s'hi troba amb tota aquesta situació? Ho han d'explicar molt, que cal fer el bé i no només treballar bé?
Jo el que em trobo és molta gent que vol treballar bé.
Vol treballar bé.
Sí, jo crec que... El problema que tenim a vegades és que els casos que surten a la premsa i els problemes que surten fan molt més soroll, però hi ha molta gent que el que vol és tenir una feina honrada i una feina que pugui portar pues, uns diners a casa i mantenir la família i fer el bé. No? Hi ha molta més gent d'aquesta que d'altra.
I gent que treballi bé, també. A vegades ara hi ha l'etiqueta de que tothom fa una mica menys del que podria.
Bueno, doncs suposo que hi haurà de tot, no? Però una altra cosa és que també a les empreses a vegades sapiguem il·lusionar la gent per voler fer les coses bé, no? Però segurament, estic convençut que si a la gent li donem motius per fer les coses bé i li donem les condicions de treball per fer les coses bé, a tothom li anirà a fer les coses bé en vez de fer-les malament.
Sí, sí, la veritat que el resultat o l'agraïment o la satisfacció personal també compten.
Clar, a vegades doncs això, no? Crear un entorn de treball on hi ha un bon ambient, explicar-li a la gent també el sentit del seu treball, no? Jo recordo, estava parlant fa un temps amb un professional del món dels serveis, de la neteja, i m'explicava que tenen un programa doncs, que intenta precisament això, no? Explicar-los a la seva gent que quan van per les nits a neteixar despatxos, en el fons el que estan fent és posar condicions per a aquella persona l'endemà es trobi aquell lloc en millors condicions per poder treballar millor, no? I que jo els havia obert un món a la gent que treballa amb ells, perquè trobaven un sentit a la feina, no? Trobar aquest sentit a la feina és el més important.
Que se sentin part també d'un engranatge, no? Que tots són necessaris perquè tot funcioni.
Sí, més que un engranatge, eh? A vegades també l'empresa no és un engranatge, entenc el que diu, no? I efectivament no és part d'un... És part d'un tot, d'una comunitat de persones, no? Això és el que és una empresa, no? Una comunitat de persones que intenten aconseguir entre tots uns objectius valuosos i il·lusionants, no? Entusiasmants.
Entusiasmants. Vostè precisament forma a l'IES els futurs directius. Com els veu? Els veu amb aquestes ganes d'il·lusionar, d'explicar bé a la gent la feina que fan?
Sí, ja li deia abans, no? Jo crec que molta gent vol fer les coses bé. Més que res és aquest problema d'intentar donar suport a la gent i posar les condicions perquè les coses no es facin de pressa i malament, no? Però tothom, quan li parles a la gent doncs, d'això, no? De fer el bé i de voler fer bé el bé, veus que la gent està totalment a favor d'això.
Està totalment a favor en la teoria, però després a la pràctica s'aplica, es recorden aquestes lliçons apreses? O el dia a dia a vegades ens menja una mica i dius, ostres, allò que volia fer-ho d'una manera, al final
sí,
ho ha acabat fent d'una altra, tots, eh? Ens passa a tots.
També tots anem molt de pressa, no? I a vegades les presses són males companyes de viatge, no? Tot ha de ser per demà, tot ha de ser per avui... I això ens doncs, hi trobem tots plegats, ens sembla, en el dia a dia, no? Els correus, els missatges, a vegades les presses no ajuden a fer les coses bé.
Ara que em parla vostè de correus i missatges, també una de les coses que se'ns diu avui als professionals o als directius se'ls diu és que no desconnecten mai.
Clar, jo algun altre dia ho parlava amb un, no? Deies, hauríem d'establir el dia del no correu.
El dia dels no mails, no?
Si tots ens poséssim d'acord i diguéssim, mira, avui no hi ha correus, avui ens dediquem a treballar, a pensar, a escriure, a fer les coses que teníem previstes, potser hi guanyaríem, no? Seria part d'aquesta corrent que hi ha ara de voler actualitzar els horaris i europeïtzar i humanitzar els horaris, també hauríem d'humanitzar a l'ús dels mitjans electrònics, segurament.
Sí, és tot el moviment de la reforma horària, perquè sembla que ser bon professional i alhora dedicar temps a la família encara és com ciència-ficció, això, no?
És molt complicat, no? Sobretot és que ens ho hem muntat molt malament, no? Perquè coincideix en el mateix moment de la vida de les persones que han de muntar una família, que han de començar a treballar i fer-se un lloc en el món del treball... que tenen les seves relacions socials, els seus interessos i les seves inquietuds, i passa tot alhora, no? Sí, és molt complicat.
És veritat que és la mateixa franja d'edat, no? És justament entre els 30 i 40 que has de fer família
mateix,
i empresa.
No? Això mateix. Vull dir, un comença a tenir criatures, comença a muntar la família, un té les amistats de sempre, un encara té ganes de fer esport, un ha de treballar, i llavors totes aquestes coses sempre coincideixen les mateixes hores, a més, no? És molt complicat, eh? Jo veig molta gent que pateix, eh? I és un altre tema important per les empreses, no? O sigui, no es poden fer horaris que faci que la gent no tingui possibilitats de fer altres coses, no? Com si la gent està treballant fins a les 10 de la nit, quina vida familiar poden tenir, no?
I ja no cosa... fins les 10, no? A vegades fins les 7 o 8 de la tarda ja costa també d'arribar a tot,
sí,
no?
Però, bueno, ojalà, no? Avui una col·lega meva de l'IES, la professora Chinchilla, escriu a Expansió un article precisament parlant de la necessitat d'adaptar els horaris i de que sopem tot més aviat i que hem de treballar tots més aviat. Bé, doncs sembla que hi ha una certa ona, eh? Hi ha un cert moviment doncs, que ens porta cap aquí.
Aprofitem doncs, aquesta onada, no?, per a veure si realment hi ha algunes mesures que afavoreixin això, que puguem ser bons professionals per l'empresa i després també per l'empresa més important, que és la nostra família. Si algú que avui ens escolta està buscant treball, perquè avui hem dedicat tot el programa a això, a parlar del treball, vostè que en sap molt d'aquest tema, quins consells li donaria? Algú que està a l'atur o per la raó que sigui està encarant ara les entrevistes de feina, quins consells li podríem donar?
Carai,
És difícil?
Doncs és difícil, no? És difícil, sí. No? És difícil, eh? Perquè, a més, em sembla que aquí tenim una responsabilitat tots plegats, eh? Perquè, clar, parlem molt del treball, però no ens n'adonem doncs, que el que estem perdent quan hi ha gent que no treballa no és només un cost econòmic, eh? És un cost antropològic, eh? Estem impedint que aquestes persones es desenvolupin personalment, no? Què fer en aquestes... Doncs jo crec que, bé, des de coses tècniques com preparar un bon currículum, intentar pensar doncs, les meves capacitats cap on te poden anar, intentar també buscar doncs, aquelles professions que sembla que són una mica més de futur, i intentar doncs, aprofitar també els contactes que un pugui tenir.
El networking, no?, que li diem
el
ara.
El networking famós, que a vegades també doncs, no és només de grans executius, que és també del familiar, el veí, l'amic. I no desesperar, i trobar també un cert acompanyament professional i fins i tot espiritual, doncs per portar aquests moments amb la millor pau possible, no?, perquè no és fàcil, no?
Clar, no, però molt important això de pensar-hi i posar-hi el cap, no? No precipitar-se i llançar currículums a la babalà, sinó doncs, saber una mica on t'adreces i això potser afavorir les relacions i els contactes que puguem tenir.
Sí, i al mateix temps també, malauradament, abaixar una mica les expectatives, no? Vull dir, quan el treball no abunda, doncs potser un ha de baixar una mica les expectatives i conformar-se amb el que es pot trobar, no?
I també una de les coses que vostè ens ha dit és que el treball ens ajuda al nostre desenvolupament personal, però tot i així no, a vegades ens costa encara amb il·lusió aquesta jornada laboral. Com ho podem fer per reil·lusionar-nos?
Reil·lusionar-nos?
Clar, això no és feina només del jefe, no? que ens doni il·lusió. No,
i tant. Si comencem el dia dient pues un dia més perquè el meu jefe, el meu accionista s'enriqueixi, pues poca il·lusió del treball posarem. Era millor des de dir, tinc un dia més doncs per desenvolupar-me jo, per ajudar la gent, per fer millor la societat, per somriure en aquells que estan amb mi treballant, per crear aquestes comunitats de persones que estem treballant junts. No? Aquesta és la millor riquesa del treball. A vegades ens fixem molt en les coses que fem i no ens fixem tant potser en el treball ens fem a nosaltres mateixos, el tipus de persones que som. No? I això és el més important. Vull dir, jo a través de la meva feina no només faig coses, jo em transformo en aquella persona que jo soc. No? Doncs tenir també un pla de vida i també tenir una certa il·lusió, una certa visió de què vull ser jo professionalment i què vull ser jo personalment, doncs això... I que si no introdueixo els altres en aquest món, al final m'empobreixo i m'empatiteixo, no? I que al revés, no? Quan jo obro la meva vida, la vida dels altres i el benestar dels altres, doncs llavors teníem motius per somriure cada dia.
Per tant, treballar bé ens fa millors amb tot això que ens explica.
Clar, efectivament, no? Treballar bé ens fa millors. Ens fa millors a cada un de nosaltres i fa millors els que es treballen amb nosaltres.
Ens fa millors perquè vostè deia, no?, de quan treballo bé em sento, no?, molt ple.
Ah, això, sí, no? Això ho deia molt bé Joan Pau II amb una encíclica que té sobre el treball, que es diu Laborem Exercens, sobre el sentit del treball, ell parlava d'aquestes dues dimensions, no? La dimensió objectiva del treball, les coses que fem, però també la dimensió subjectiva, o sigui, com aquest treball al final ens fa a nosaltres ser el tipus de persones que som.
Déu-n'hi-do. Doncs, Joan Fontrodona, moltes gràcies per aquesta entrevista. Ens retrobem. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Molt bé. Gràcies. Adéu.
Doncs amb l'entrevista hem arribat al punt i final del programa d'avui. Abans d'acabar, agraïm, com sempre, a l'associació FERT, que fa possible el Paraules d'Amor, i al nostre tècnic, en Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem i ens retornem a retrobar el dimarts que ve aquí, a Paraules d'Amor. No hi falteu.